Creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Heu de saber que les Illes Balears tenen una bona representació a la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Arriba el moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules. Un fiu-fiu per tu, Lluís. Ara, com dèiem, havíem jugat amb les paraules i amb la caça del tresor que ha impulsat la Conselleria d'Educació. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem.
Celestia Lidé.
Som aquí.
Miquel Jull.
Bon dia.
I Eugènia Sampietra, la nostra artista.
Bona.
Com estàs? Molt Eugènia, bé. Benvinguda. Gràcies. San Pedro. Però clar, d'ençà que t'han dit Sampietra nosaltres,
ja.
A partir d'ara és el teu nom artístic.
No m'estranya.
Queda bé.
És lo más.
Nom de cartelleria.
Ja.
Mm. Eugènia Sampietra.
És molt xulo. I l'altre dia vaig conèixer una Sampietra i va ser com a... Ui.
Sí.
M'heu de fer amigues? Som família?
No.
I aquella gran actriu catalana... Que
Mercè
Sant Pietro. Meravellosa.
Ui, ara no sé qui és.
No sou parentes?
No.
És meravellosa.
Oh, sí?
Sant Pietro va ser musa d'en Pilar Miró, de les primeres pel·lícules que va fer Pilar Miró. Ja és vera que és una... Que, a part de que era guapíssima de jove, de gran també, però de jove tenia aquella cosa com innocent. Era una meravella. És una meravella.
I tant. Bé, d'avui, Sant Pedro i Sant Pietro, aquí...
I Sant Pierre.
Per
parlar... Ho dic, si n'hi ha qualcuna, que també... Un telèfon.
Per parlar d'art, primer parlarem d'art, també xerrant de cinema, Eugènia, d'aquí una estoneta.
Sí.
Si vols comentar-me un poc per damunt la gala del Goya, que ja ho vàrem fer dimarts.
Ho vàrem fer?
En tu no, però ho vàrem fer aquí
a
la ràdio. Una miqueta, ho vàrem repassar un poquet. I també una pel·lícula que avui mor dos, ben especial, aquesta pel·lícula.
Sí.
Tot d'una ho comentant, però com dèiem abans, hem de passar per Madrid, perquè allà s'hi du a terme Arco, aquesta fira, en la qual hi participen artistes i galeries de les Balears.
Ahir es va inaugurar IFEMA, el recinte de fires de Madrid, la 45a edició d'Arco, la Fira Internacional d'Art Contemporani. Participen un total de 211 galeries de 30 països diferents. I com sempre, les Illes Balears tenim una bona representació de galeries i artistes. Són reconeguts com Miquel Barceló, Bernadí Roig, Susi Gómez o Jan Walder, i seran presents exposant les seves obres. D'altra banda, també hi haurà quatre galeries mallorquines amb estant propi en aquesta fira Arco. Són Baró, Fermall, Florit i Pelaires.
I nosaltres en volem parlar amb en Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Palma, que és a Madrid, amb motiu d'aquesta fira d'Arco. Com està, en Fernando? Benvingut.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra cridada.
Que bé. A on te trobam? On ets ara?
Me trobau de camí a Canart, que és la fira que n'hi ha a Matadero, que també té representació balear, i anem ara a fer una volteta i veure què ens ofereixen. Uh-huh. I bé, ja hem estat a Arco, hem estat a Art Madrid, hem estat a Híbrid, i també hem anat a visitar les galeries que tenen vincle amb el context, no? Perquè tenim un Xavier Fiol que té espai a Madrid, tenim un Marc Bibiloni que té espai a Madrid, i tenim també un artista basca, però que resideix i fa feina des de Mallorca, que és Ana Laura Láez, que té una exposició individual ultraemocionant, que molt va explicar ella directament a la galeria de Rider.
Uau, i doncs, quina barbaritat de coses, clar, en el tratat amb Arco, però és que és molt més que Arco, tot això, Fernando.
Efectivament, jo crec que els projectes que tenen aquesta petjada tan grossa sempre tenen un programa complementari, no? Un off, fires que són satèlites i una programació també de les institucions que bé, que recolzen aquesta setmana de l'art contemporani a efectes nacionals, no? Perquè és punt de màxima repercussió.
Com ho podem fer per mostrar les nostres propostes, els projectes d'aquí de les illes, en tanta oferta també artística que hi ha, com en tot, però artística també?
Bé, no, nosaltres tenim un paper protagonista, sense cap mena de dubte. La qualitat dels artistes, vosaltres heu fet menció, tenim un Bernadí Roig, tenim un Mian Belder, tenim un Amparo Sart amb una galeria alemana com Sanita Beckers, tenim en Susi Gómez, que no només és part protagonista de l'estand de Florit Florit, sinó que té una peça, la nova reorganització de la col·lecció del Museu d'Art Reina Sofia, que és el Museu de Referència Nacional, amb un bocinet de la nostra terra, com és...
Ai, ara t'hem perdut, Fernando.
Que l'ha ficat de dins del... Hola?
Que tens poca cobertura.
No? Ara. Me surt a tope.
Ai, ara,
hola?
Torna'm a provar.
Sí,
t'ho
sentim.
Sí, a bon m'he perdut.
No, ara res. Darreres paraules que t'han perdut.
Bé,
Parlaves d'en
Amparo Sart, que està una galeria com Anita Beckers, galeria alemana. Tenim a Nian Belder, en Bernardí Roig, tenim a Susi Gómez, que és la protagonista de la galeria Florit Florit, però que també té una peça, un bocinet de la nostra terra, com és el cavall Bernat, ficat de dins del Museu Reina Sofia en la nova reorganització de la col·lecció. I bé, crec que ens presentim-nos molt orgullosos amb aquesta representació, no? Quatre galeries i molt bon ànim que hem detectat en les nostres visites a les fires.
Que bé. Dèiem també que un dels artistes balears mallorquí que hi participes, en Miquel Barceló, amb una intervenció per celebrar 50 anys del diari El País. L'heu pogut veure, també?
La veritat és que vàrem passar per davant, però no me'l vàrem aturar. Veure bé, intervenció, una comissió que li havia demanat El País, una intervenció amb un fuix de diaris, però la veritat és que la gent que la duia molt... Molt rigorosa, no va...
Moltes coses, sí. Perquè com és de gros, Arco? És a dir, perquè molt facem una idea.
És molt gran, sí. Són dos pavellons sencers, número 7 i el número 9, que són els dos pavellons clàssics d'Arco, i l'extensió és molt gran. La veritat és que és molt difícil recórrer tota la fira en un dematí o en una hora baixa. Si vols parar atenció, has de estar en ventura dos dies fent aquesta volta i després hem de pensar que també volem conèixer de primera mà, pues, això que dèiem, no? Les galeries amb vinculació mallorquina, les altres fires, l'altra presència balear, que no és només Arco. Si podem passar a veure també la col·lecció de Reina Sofia i la nova redistribució, pues, també passarem. Vull dir que és una agenda molt completa i fem el que podem.
Sí, perquè és veritat que fan obres en la Reina Sofia i en Susi Gómez té aquesta instal·lació, perquè me sembla que és una instal·lació, la peça, no ho sé, tu ho sabràs millor.
Sí, jo Ventura diria escultura, no?
Escultura.
És com una peça escultòrica que reprodueix a escala el cavall Bernat i que jo crec, a més, que l'han posat d'una manera molt, molt adient, perquè surt com de la paret del museu, no? I interromp el pas a la sala que està ubicada i té com molta presència. La veritat és que na Susi ja sabeu que té molta sensibilitat i que les seves peces sempre mos copsen, no? Uh-huh. Tenen aquesta qualitat d'emocionar-nos i també moltes vegades d'inquietar-nos.
Uh-huh. Dem que això, que aquesta participació de ses galeries, ara d'aquí una estona te telefonen amb en Antoni de Fermall, que és una de ses que hi participa, però també n'hi ha d'altres, no? Quines propostes fan aquestes galeries?
Bé, la veritat és que tots els estants són en participació col·lectiva, no? Florí, per exemple, pues, té una representació d'artistes que fan feina amb la seva galeria, com el Visco Glossi, tenim també en Susi, que hem mencionat, en Fermai té en Elisa Brahem, que és una ceramista que fa feina també des de Mallorca, i Nadamaris Pam, que és una pintora basca, però que també ha tingut exposicions individuals en el nostre context. Per aires, bé, pues, té, per exemple, també obres de Nana Laura Láez i de tot aquest rol d'artistes que sempre fan feina amb aquesta galeria històrica. Bé, jo crec que la representació és una molt bona representació i tenim un paper molt, molt protagonista, però no és només això. Després tenim Antònia Mengual, fent feina amb la Galeria Rocío Santa Cruz, amb un projecte també que té a veure amb el nostre context, i un artista, un fotògraf mallorquí. Tenim altres artistes que, com en Bernardí Roig, amb la Galeria Max Estrella, no?, que és una galeria referencial del panorama nacional. Jo crec que ara tenim un moment
doncs,
de molt bona salut.
Ja ho veig, sí, perquè Déu-n'hi-do, en un moment que mos has explicat tant de tantes artistes i tantes persones implicades, per tant, com deies, és un moment important, és un moment dolç per Sart i que també, en el teu cas, des de Palma, hi esteu molt implicats.
Sí, bé, jo crec que és un deure de les institucions, no?, facilitar, recolzar, visibilitzar. Tenim un estand del govern balear, l'IEB, que s'ha seleccionat per un jurat independent amb un comissari com en Javier Martín, que té una trajectòria molt consolidada, i dos artistes també vinculats en el context. Un altre pic, en Laura Láez, però també Biel Pericàs, que jo crec que és un dels artistes amb més talent que tenim en el nostre context i que han fet un projecte molt acurat, molt sensible i que ha llegit molt bé tant el concepte com l'espai, que a vegades no és fàcil per a aquest tipus de projectes més de desenvolupament conceptual i de dos artistes, un estant que sempre té els seus límits fàctics i que jo crec que el comissari i els artistes, pues, ho han fet molt bé, no? I ho han resolt d'una manera admirable.
Uh-huh. I de Fernando, enhorabona. Per cert, ahir també vareu presentar Sart Colònia... Aquest serà Palma.
Sí, però això, sí, a Colònia ho vàrem presentar a Berlín.
I a Berlín, perdona, sí.
Va agafar un avió i molt vàrem plantar aquí a les fires. I bé, també amb moltes ganes de que arribi a Colònia i de que surti tot molt bé, que estem segurs de que sortirà. Jo crec que és molt important per teixir creatiu i per la cultura del context, pues, de tenir la possibilitat d'una fira. Hem de recordar que Art Colònia és la fira més antiga del món, no? Són 60 edicions i bé, jo crec que és un privilegi poder tenir una part d'aquesta fira dins de la nostra illa.
Uh-huh. Doncs, Fernando, descansa un pot si pots, perquè Déu-n'hi-do quina gent que tens. I moltes gràcies.
Les nits són per dormir, així que descansa per senyor.
Exacte. I doncs, si veus que pot dormir, bona feina. Quan tornau?
Tornam divendres. Tenim la presentació d'en Francesc Rosselló, que és un pintor que mos ha fet el carter, el pòster per el Festival Paco de Lucía, que també inauguram ara la següent setmana, i ho presentam a la galeria Pelaires, i després en el programa oficial d'Arco també estem convidats en el Carajillo Visit, que és l'apertura que fa Arco i que organitza Arco de tots els estudis que estan per la zona d'Oporto.
Que has dit Carajillo?
Carajillo Visit, sí. Això va començar en el estudi Malapapa.
S'ha de comptar.
Que dirigeix l'artista Carlos Aires, que la veritat és que és una bona amistat i que fem feina plegats molt de pics, i és un artistazo, jo crec que és un dels talents més grans que tenim. I va començar d'una manera molt informal. Mos plegàvem els divendres de matins i d'Arco d'aquesta setmana, i fèiem, pues, això, un carajillo, i començàvem el cap de setmana d'Arco amb no? I bé, això Arco se va assabentar i ho va incloure en el programa oficial com un open studio d'aquesta zona que, com sabeu, és molt efervescent de Madrid, amb tots els estudis dels artistes a la zona de Porto, i que n'hi ha molts i molts d'aquests estudis, i és molt interessant conèixer la cuina de tots aquests artistes i de com fan, com produeixen les seves creacions.
Idò, enhorabona. Una ferrada, Fernando, gràcies.
Una abraçada a tots.
Fins aviat. Quina agenda en Fernando, eh?
Sí.
Uau,
sí.
Ho ha explicat tot.
No s'avorrirà aquest dia esperellant.
Artistes, obres, clar, això és increïble. Això és quan vas a un festival de cine. Passa el mateix, Eugènia?
Home, sí. De fet, segur que hi ha solapacions de programació.
Sí.
Contraprogramació,
sí. És el que ha dit. Sí. I ets off, que clar, ara ja no pots fer... Ja no ets una fira important si ja tens un off.
Yeah.
O dos.
Sí.
Això en el festival de cine també passa?
Home, sí. Jo crec que no tant, però sí.
També, sí. O que hi ha projeccions, o que la gent aprofita per fer una conferència, una trobada d'artistes, a vegades més alternatius.
Taules redones. Mm-hmm. Sí.
Cinema més independent. Mm. Totalment, i d'un bon trull.
Però clar, ara els jocs els organitzen els mateixos festivals, no? Les mateixes fires.
A vegades també.
Sí, són com
a
programes complementaris.
És com un contraprograma.
Tens era un contraprograma.
Exacte.
Que no tenia res a veure amb el festival o amb l'esdeveniment.
Però ara és el mateix qui ho organitza, que també ja organitza els jocs.
A la llarga, amb els anys, s'ha anat canviant això.
Molt bé, tornem a Arco, perquè una de les galeries que hi participen, ho deien, és la Fermai.
Com vore dèiem, quatre galeries mallorquines tenen estant propi a la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid, i una que s'estrena enguany és la jove Galeria Fermai. Aquesta galeria va ser fundada per Antoni Ferrer l'any 2022 a un antic espai industrial del barri de Blanquerna de Palma. És un projecte que representa i col·labora amb artistes emergents i reconeguts que desenvolupen llenguatges propis de caràcter experimental.
La coneixeu, a la Galeria Fermai?
Sí.
A mi m'agrada molt.
És del barri més a manco vostre.
Exacte.
Està molt bé. De que meva. Sí. Prop de casa.
Jo record quan varen començar a obrir-la, que vaig entrar... Encara no tenia obres, vale? Però vaig entrar per demanar-li a en qui li havia fet aquell trispol, perquè és increïble. Sí. I m'ho va dir moltíssima i m'ho demana.
I també li podrem demanar ara a ell, perquè tenim en Toni Ferrer al telèfon. Toni, com estàs?
Hola, bones tardes. Molt bé.
T'haurem de demanar per trispol, fantàstic, que tens a la teva galeria de Palma.
El trispol és la folla de la corona. O sigui, la gent entra, s'atura, i el primer que mira és el trispol. I tinc que dir, no, tinc que mirar dalt, t'esperes.
Exacte. Aquí tenim obres, també. Una galeria fantàstica, com dèiem, a Palma, que és jove, i que és la teva primera vegada, Toni, oficialment a Arco, per dir-ho de qualque manera.
Bueno, és la nostra tercera, en el sentit que van estar 2 anys a la secció opening, de les noves galeries, i ara estem pel primer any en el programa general. Això sí que és la primera vegada, que és un pas important per nosaltres, perquè en el final que te comencin a conèixer i que després accedeixin també a presentar-te en el programa general és una cosa important per qualsevol galeria del context. No?
Quines propostes tens ara mateix a Arco? Tu hi ets ara, Toni?
Sí, estem aquí. Ara, de fet, està començant a agafar un poc més d'embalada, perquè ha sigut bastant tranquil·leta aquest dematí. I tenim... Bueno, nosaltres presentem un stand molt interessant. Començam amb l'artista balear mallorquina, Nerissa Abraham. Ella és una artista que treballa en l'escultura, especialment la ceràmica, i, de fet, va tenir una individual al Museu Espeluart l'any passat a la Nit de l'Art. Així que li donem aquesta projecció, diguéssim, també a Madrid, no? Perquè continuï amb aquesta, diguéssim, projecció a l'alça. I després presentam dues artistes basques, una de Bilbao, una de Marispan, i l'altra de Sant Sebastià, una Nadia Barcate, una de Marispan treballa de pintura, i una Nadia Barcate l'obra de tinta sobre paper. I també presentam, per últim, l'obra de Carla Arocha i Estefan Estrenet, que són dos artistes que treballen com a duo des de fa 20 anys. Ella és originalment de Venezuela, de Caracas, i ella és d'Amberes, i viuen i treballen allà en Pérez. I treballen amb un vocabulari més exacte, i d'alguna manera el que volem són presentar diverses propostes que dialoguin entre elles, no? Al nostre stand.
És important ser Arco, Toni? Sí.
És molt important, és a dir, per qualsevol galeria del context espanyol, la fira, diguéssim, mare, la més important. Mm. És un context molt exigent, en el sentit que participar va a través d'un procés exigent, que demanen pues, bueno, pues, que un programa sigui coherent, que tingui una visió de futur, i també pues, estem, diguéssim, és una plataforma que te dona accés a estar en contacte o conèixer pues, professionals de l'art a nivell internacional, eh? Poden ser col·leccionistes, comissaris d'art, directors d'institucions, etc etc. O sigui que és un moment molt important en el nostre calendari.
I se mou negoci, és a dir, se compra obra...
Sí. Bueno, clar, com tota fira, independentment del sector, una fira està feta per aquesta part més del mercat, però és veritat que no només se ven, que de fet un guany hi ha menys gent, però s'està venent bé, llavors és interessant, però també és un moment per crear connexions, no?, i generar red, que se diu, no? Però, bueno, és un context que és sobretot per vendre.
I se ven molt, però? O sigui, la gent ve... perdona, la xafarderia, que aquestes coses m'interessen. La gent ve cash i dius, ai, tinc una peça que són, jo què sé, 40.000 euros. I la gent diu, perdona, que ara t'ho tinc a la butxaca. O això ha de dur com un altre procés.
Bueno, no, a veure, en el final, és a dir, hi ha peces de tots els calibres, en el sentit, si tu treballes amb un artista, per exemple, emergent, doncs tindran uns preus que seran al començament de les leons, diguéssim, no? Si cerques una posició més consolidada, doncs tindrà uns preus més abultats. Llavors, en el final, és a dir, al final, l'oferta i la demanda és el que manda i el que genera els preus. I en quant als preus de l'art, és a dir, l'art contemporani no és que hi hagi una burbuja ni que els preus estiguin sobredimensionats, és a dir, com tot, diguéssim, si te vas a comprar un cotxe o compres una casa o el que sigui, pues respon a les condicions del mercat. Ja ara el mercat està en un moment difícil per la instabilitat que existeix a nivell pues, local, regional i internacional. I, bueno, pues allà hi som, diguéssim. No? Els nostres artistes, particularment, jo treballo amb artistes més emergents de mitja carrera. No?
T'he de dir, Toni Ferrer, que ets un gran galerista, perquè no has contestat la meva pregunta i has tret la cara pels teus artistes, cosa que diu molt d'aquests dos tenir contents i per això molta de gent s'anima a exposar amb voltros. Faré una altra pregunta indiscreta. Hi ha d'haver un outfit d'Arco? És a dir, un outfit d'Arco? Has d'anar vestit una mica especial perquè se noti que en tens d'art? Ho dic perquè una persona que anigués amb una camisa de quadres i un texans el deixarien passar o el mirarien estrany?
Pues no, la veritat és que és tot el contrari. Hi ha una diversitat i una pluralitat espectacular. I de fet, la gent més discreta normalment sol ser la gent més interessant. Llavors sí que te trobes algun que va en fashion especial, però tothom és benvingut a les fires d'art i a les galeries d'art. O sigui que això no té res a veure.
Quin titular d'Antoni Ferrer? La gent disqueta sol ser la gent més interessant. No sé si parlàvem d'Arco o d'una aplicació de cites, però crec que també Arco deu anar bé per quedar amb gent, perquè imagina que estàs mirant un quadre, te quedes mirant la mateixa obra i llavors te demanen el telèfon. No sé si tu, Toni, des de la teva discreció, que hem comprovat que tens, has estat testimoni del naixement de qualque història d'amor digna de comentar?
Pues la veritat és que no. Ara t'he que desanimar, però no. No he sigut... Això, nosaltres, en el principi, és a dir, la gent pot interaccionar amb l'art d'una forma més visceral, d'una forma més platònica, ¿vale? Això és interessant, però també els col·leccionistes també s'interessen molt per les trajectòries dels artistes. Les trajectòries que, per exemple, com és la seva obra a nivell conceptual, on ha exposat, quin tipus de col·leccions tenen la seva obra. Llavors, hi ha moltes formes d'apropar-se a l'art. I el bonic de l'art és que te genera una forma de comunicar i de conèixer-te tu mateix. Llavors, és un procés preciós interessar-se per l'art i també adquirir art. Jo sempre dic el mateix, i això sí que és un bon eslogan. Si vols apoyar a l'artista, a l'art, tens de comprar obra, perquè sí, li dones als artistes els mèrits per continuar amb la seva investigació.
Sí, m'agrada, ja està bé, de làmines de Picasso per les parets de que nostra. Anem a comprar obra d'artistes emergents.
Exactament. Això és important, perquè així tindrem un futur.
Claro.
Un futur funcional en condicions.
Toni, jo no som de demanar favors, però si d'aquí les 6 notes que hi ha algun moviment i que qualcú ha lligat a Arco, 971-13-9900, telefonen i mos ho comentes, perquè m'encantaria que un artista emergent se conegués davant un quadre de Safer Mai i d'aquí una sèrie d'anys faci tota una col·lecció dedicada en aquest moment. Seria preciós.
Toni, enhorabona. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins quin dia sereu, Arco?
Això està fins el diumenge.
Diumenge, va bé.
Diumenge a la tarda.
I encara te queden uns dies.
Ah,
ànims.
Encara queden molt trecho.
Que bé, gràcies, Toni. Fins una
molt
altra.
Molt bé, adéu, bona tarda.
Adéu, bona fira. En Toni, de la Galeria Farmai de Palma, que és a Arco, i ens ho ha explicat, però ara sí, Eugenia, fem un tento el que en deixarà de cine.
Molt bé.
Au-hi-do.
El teu moment de tento.
El meu moment tento és el moment d'anar a berenar de matí i millor si és amb un parell d'amics.
I de tres ràdio és esport. Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Jo recic, tu recicles, ell recicla, però tothom ha de reciclar. A casa nostra podem tenir esment del medi ambient amb el reciclatge domèstic. La recollida selectiva separa bé els residus i en facilita la reutilització. Recorda'm els contenidors, no contenedors, i què hi va a cada un. El contenidor groc és per depositar-hi envasos lleugers de plàstic, com ara bosses, botelles, tassons de iogurt, envàs de mantega, i també pots de beguda, brics o tubs de pasta de dents o de crema. El contenidor blau és el guardià del paper i cartó nets. Revistes, llibres, diaris... No hi han de deixar ni mocadors o torcaboques. El contenidor verd és només per al vidre. El contenidor marró és per a matèria orgànica, com ara restes d'aliments, restes vegetals del jardí i altres residus biodegradables, com ara torcaboques de paper sense tinta. Finalment, tot el que no es pot reciclar va al contenidor gris o de rebuig. Paper i cartó bruts, capses de pizza amb greix, bolquers, compreses o bosses de plàstic brutes, entre d'altres. Cada gest suma. La terra agraeix que la cuidem i nosaltres hem d'agrair que encara ens hi deixi viure. I terme explicat, terme acabat.
Pla subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
Vinga, sí, moment pel cinema. Neu Eugenia San Pedro, tornem aquí. Vols que comentem un poc el Goya per saber la teva opinió, sí, que no, encara no l'hem expressada?
Sí, ja. Amem, què penses del Goya d'enguany? Jo me vaig decebre una mica. Perquè,
però
clar,
que segar els premis.
De segar-la.
Val.
Perquè, clar, jo vaig dir, jolín, tenim en Rigoberta, tenim en Tossar, això serà una festa, però res a veure.
No va ser tan festiu.
Però va ser... comparat amb altres anys, jo recordo, és veritat que estic un poc confós amb els Oscars, que sí que en els Oscars pues, hi ha bromes, hi ha molta més interacció.
Ho van dir que va faltar broma.
I més interacció amb en seguint que estava asseguda, no sé. Me va agradar molt el missatge que li va fer a Rigoberta en Oliver Lasche, com donar-li una abraçada, saps? Com, després de tot el que està passant, que a mi m'ha pres... O sigui, me fa vergonya aliena.
Sí, també si devia saber que premis principals s'enduria pocs.
Ja...
Però bueno, t'ho jo te faré una abraçada.
També t'he dit que en Oliver Lasche, estimada, sí que us agrada molt, sou ciratistes, a les totes, però també s'ho ha cercat una micona.
Ai, no sé.
Ho dic perquè els comentaris que fa... Home, tu vas a un programa de televisió i dius que saps que tens poques opcions de guanyar Oscar a millor pel·lícula estrangera, perquè els cineastes brasilers, que són molts a l'Acadèmia de Cine d'Estats Units, són molt nacionalistes, i si al Brasil presentàs una sabata, votarien una sabata... Mm. No sé. Crec que haurien d'entendre que el món...
El més bo, fent pel·lícules que xerrant.
Sí, però haurien d'entendre que el món és una mica com aquella pel·lícula d'Armes de Mujer, Working Girl, d'Anna Melanie Griffith, que deia que es camies de doble direcció. Tu pots dir allò que t'arroti, perquè tens llibertat d'expressió, però és que ara, malauradament, hi ha molt de canals perquè la gent te contesti. I jo crec que aquest hate pot ser... que en part sigui merescut, però en part ell també s'ha encarregat de tirar el foquet en segon quin tipus de declaracions i en segon quin tipus de comentaris.
Jo és vera que per res del món he seguit totes les seves entrevistes, però sí que he vist algunes i, clar, és vera que, bueno, pues segur que hi ha alguna cosa com això, no? Però me sorprèn igualment i crec que, com a espectadors, no estem acostumats a que un cineasta xerri tant i tan bé.
També és un poc esposat que té, no? Que a vegades fa un poc de ràbia perquè és estipical, guapo, xulet, un poc xulet.
Sí.
Poc...
I que és molt intel·ligent i crec, en sèrio vos he dit, que com a cineasta, en aquest nivell tan top, tu tens una responsabilitat i has de poder, sí, no però... dic en aquest cas, però sí, has però... de poder xerrar i tenir un discurs intel·ligent. I crec que la resta... molt de cineastes estan davant d'un micro i no saben xerrar. I, bueno, no dic una cosa hagi d'anar de setmana a l'altra, però crec que és important.
Tot això ja havia passat als anys 80 en Almodóvar, quan ell va viure la seva explosió com a director, que també feia 50.000 entrevistes, va anar a participar con las manos en la masa, un programa mític, el capítol aquest en Elena Santonja, i ja parlava. I també, si un geni com Almodóvar ha après que de vegades el silenci te suma, supos que en Oliver Lasche, a les properes promocions, també comprarà una mica aquest tarannà. Ara,
de tota manera, no s'ha jutjat... Creus que s'ha jutjat per com és o per la pel·lícula?
No, jo crec que per com és, 100%. Per això vos dic que crec que l'abraçada que li va donar a Rigoberta era... li va sortir d'escò quan diu ostres, és que me fas un pot de pena, i crec que el bullying que se li està fent
és, a dir, que
és desmesurat.
I això li ha passat factura i perquè la seva pel·lícula no hagi estat més premiada?
Clar que sí.
Tu creus?
Home, clar.
No sé,
jo que... Bueno, és que... potser és el meu algoritme de...
Mai m'agrada discrepar en Eugenia San Pietro, però si una cosa caracteritza es Goya és que la pel·lícula que van als Oscars molt d'anys se menges mots a la cerimònia, perquè ara les agrada més en els cineastes espanyols o en els acadèmics espanyols que castigar aquell que triomfa una mica. I dues coses d'aquesta gala. S'ha d'acabar ja amb aquest premi internacional? No pot ser que tota la gala d'esgolla des de fa una sèrie d'anys. Enguany perquè no s'ho Sarandon. L'any passat perquè crec que eren aquell Blanchett. L'altre any perquè no sé qui. Arriba un moment que tothom... Ai, aquell Blanchett. Ai, s'ho s'han Sarandon. Ai, tal. Dius, escolta, és la gala de cinema espanyol. Sí. Aquesta cosa provinciana de convidar qualcú de Hollywood o de cinema europeu top per fer-li un rendezvous durant tota la gala, a mi me sobretja.
A mi, és vera que això... Ara no sé si m'equivoc, però normalment ho fan tot... Bueno, ho fa fins i tot l'Atlàntida, que tenen aquest premi...
Sí, però l'Atlàntida en un festival.
Clar.
És diferent. Ja. Jo, a una gala de premis, tu, a l'Acadèmia de Cinema Francès, no fa, que jo sàpiga, no fa un premi internacional. Els Oscars, com a molt, te donen pel·lícula de parla no anglesa.
Sí.
I dona gràcies. Mm. Però a una figura així com un premi ad hoc, ad nomi, a Tominem, a mi no me sona que el donin.
Sí, pot ser.
I cada vegada passa el mateix. En Pedro Sánchez, president del govern, parlant de Susan Sarandon. Saludarà Susan Sarandon. Clar, no, és que el president del govern espanyol, me sap molt de greu, ha de parlar de les pel·lícules que ha vist.
Sí,
també te dic, quan qualcú t'escriu un guió, Pedro Sánchez, com a mínim, t'has de prendre les pel·lícules que te diuen. Perquè dir que li va,
perquè li
va agradar a Susan Sarandon a Les Brujas de Eastwood...
Sí, ho va dir.
Dius, senyal de que Les Brujas de Eastwood no l'has vista.
Bé, ara que dèieu això d'Almodóvar, Almodóvar mai és, eh?
Sí,
no, perquè, no, precisament, com que Almodóvar ha anat en els Oscars, de fet, s'ha indable con ella, que va estar nominat a 2 Oscars, millor pel·lícula de parla no anglesa, no, 3, millor direcció i millor guió, que va guanyar de guió, i Espanya no li van donar un gafet, hable con ella. I, per no parlar de la polèmica dels actors, que 5 actors, con tantes premis de millor actor protagonista, i, no, secundari era, perquè el va guanyar en Cervantes, i és de millor actriu secundària, va sortir...
Això va ser moment boy band.
Exacte, però, mem, podíem fer boy band no i recordo. Podíem fer girl
band.
Band,
totalment.
Que jo no he quedat d'entendre, no sé perquè un no. Sí, un no.
Quan varen donar el premi en...
En Antonio Fernández.
No,
en Cervantes.
El de Sorda.
En Álvaro Cervantes.
En el secundari, que tots els actors catalans, en Miquis Perbé, que parecia un cantant de jazz...
Que van anar tots allà en pla grup i el nostre amic ha guanyat. Que també se nota molt que saben els premis.
Sí.
Sí. Eugènia, com programes? Just quan va acabar la gala de Goya, quan va acabar, van posar 5 lobitos. Oh, sorpresa, la darrera pel·lícula de Nalauda Ruiz de Azúa.
Mam, jo crec que ho intueixen.
Mam, sí, jo crec que això s'està...
Home,
que estan manyuclats. No, per exemple...
Quina curiositat, no?
Sain de Dolor i Glòria, que en Almodóvar s'intuïa... que anava a guanyar premis, sí que no vaig errat, després varen fer una pel·lícula en Almodóvar, ho solen fer, eh?
Sí. I els premiats no saben la dels Goyas, eh? O sigui, no saben que
tu
guanyen.
Creus que no?
No, en Jaume no ho sabia. Es veu que és una categoria més petita, però no.
Exacte, els premiats no, però sí que...
En l'acadèmia, dius.
La programació, els organitzadors...
Jo crec que hi ha un run-run.
Pot ser, jo crec que
coses
això sí.
Saben, perquè hi ha coses que són com
sí.
Aquests 5 lots que li van donar els premis.
A vegades ho preparen en Roberto Benigni, quan va rebre l'Òscar de mans de Sofia Loren, se sabia que qualque cosa que haurien en Roberto Benigni, o quan Almodóvar va guanyar l'Òscar per Todo sobre mi madre, en Penélope Cruz, aixecant aquell palabra d'honor, Pedro, amb en Antonio Banderas, se suposava que era l'any d'en Almodóvar. Hauria estat, a mi, aquest se bucreu per Almodóvar, però que li hagués donat una altra pel·lícula, i en Antonio Banderas i en Penélope encara de pomes. Agres,
ai, encara tenim moltes coses que comentar. Bé, i Los Domingos, gran triomfadora.
Gran triomfadora, sí.
Però la Lauda Ruiz també té discurs.
Sí.
I també és una dona intel·ligent.
La Lauda Ruiz és increïble.
Con discurs també té la pel·lícula de la qual motxerarà avui.
Per favor,
Entrem
en matèria, que si no hi arribarem. Va. Pilion, escoltam el tràiler.
Vinga.
Au.
¿No has estado nunca con un motorista?
¿Con un motorista? No.
¿Qué voy a hacer contigo?
¿Os habéis besado?
Eso no es asunto vuestro.
¿Este es tu novio?
Tenemos un acuerdo.
¿Cómo se consigue a un hombre así?
Avui, aquesta pel·lícula, Pilion. Per què, Eugènia?
Bueno, primer, perquè és una primera pel·lícula, és una òpera prima que arriba amb molta força. Abans ho comentàvem. Jo crec que en el final és com molt difícil poder fer una primera pel·lícula i fer-la d'aquesta manera i guanyar a Cannes.
Va guanyar millor guió.
Sí. Això ja te dones un indicador per jo molt gros, que és que aquesta peli serà bona. Perquè, vamos, el premi també és superimportant, és de millor guió. Després...
Harry Lipton és director i també apareix com a actor o no? Doncs tots són uns altres.
No. Els actors són...
Escolgida en Harry Potter?
Sí. En Harry Melling i en Alexander Skarsgård. Sí, fa un bon canvi.
N'hi ha un que és que surt a Succession, no?
Skarsgård, sí. Quina sèrie més bona.
En Alexander surt a Succession o és el germà?
No, és ell, és ell.
Té un germà?
Clar, és que la família Skarsgård...
Són molts, però...
Són 4 fots encesos, però són 4 el pare i 3 germans.
Jo m'ho va semblar el mateix, però clar, no sabia que tingués germans que s'hi semblessin.
No, jo juraria que és ell.
No, no, jo és que no he vist Succession, no?
Ah. Pues és boníssima. Sí, sí, és
no,
ell.
No, i a més que ell fa un paper que quedes enlluernat d'aquest home, per bé i per mal.
És ell, sí, sí. Té un paper molt, molt fort. Després d'aquesta pel·lícula, per què crec que s'ha de veure? Perquè darrere d'aquesta pel·lícula hi ha dos productors, en Edward Kinney i en Andrew Lowy, que són els responsables de bona part de la filmografia d'en Yorgos Lanthimos. Vos he de dir que a mi en el tràiler no me... O sigui, me costa una mica trobar com aquest to més irònic, d'incomoditat, que sol crear en Yorgos Lanthimos, però bueno, aquests productors són allà i han fet la pel·li, també.
Han donat suport en aquesta pel·lícula, però també una pel·lícula arriscada en quant a contingut.
Sí. Sí, no? Sí, sí, sí. És una pel·lícula on el nucli, diguéssim, el nucli principal o la trama està envoltada del BDSM.
Què és això?
És que... Bona pregunta.
Ho hem d'explicar?
Sí, ho hem d'explicar.
Quan s'explica?
Ai, doncs pues no sé què dir-vos.
És com un abús en una relació, no sé.
De manera consentida.
Has que parlar d'abús?
Ah, val, abús no.
Bé.
No, no, com una dominància.
Una tècnica.
BDSM serien ses sigles de bondage, domination, sadomasoquístic. És a dir, són relacions entre adults consentides,
sí,
on, depenent d'allò que t'agradi, un adult pot cedir el control del seu plaer a un altre.
Molt ben explicat.
Entrarien dins l'univers de lo que són ses...
Poden contratar ses pràctic...
No, entrarien dins lo que són ses fetichismes o certes pràctiques sexuals. Mm-hmm. I lo bo que té aquesta pel·lícula, és que jo ja l'he vista, però una vegada que he vist una pel·lícula...
Molt bé,
Lo bo que té aquesta pel·lícula és que hi ha una història d'amor explicada a través del BDSM. És allò que volia fer 50 ombres de Grey, però que per poder anar a cinemes de gran format i de gran públic no va aconseguir. I aquesta pel·lícula té escenes que són complicades de gestionar, no hi, sí, pots anar amb sos nins, per exemple. Té escenes de càrrega sexual molt complicades de gestionar, però que t'ajuden a entendre una mica aquesta relació de dominació-submissió que estableixen els personatges. I a mi el que més m'ha interessat d'aquesta pel·li és la construcció psicològica de la història d'amor entre els dos, que són dues ànimes perdudes, cada un d'ells per una cosa,
sí,
que un moment determinat se troben, s'enamoren i connecten, però per por passen coses.
Molt ben explicat. Molt ben explicat.
Sí, com que també l'ha vist, juga avui,
sí,
ha jugat amb ventall.
I mira que no he fet spoiler, però és cert que jo feia... No és que sigui un aficionat a segon quin tipus de contingut, però hi ha hagut altres pel·lícules, hi ha l'Imperio de los Sentidos, per exemple, sí, que també parla de relacions sexuals complexes, per dir-ho de qualque manera, i troc que connecta molt bé la història d'amor en so 16 que hi ha, que no és gratuït. Yeah. Que de vegades podem mirar pel·lícules d'aquest tipus per es morbo circumstancial que ens pot produir, sí, o m'he determinat que qualcú mostri el cul o que mostri una altra cosa,
sí,
i...
Està ben justificat.
Està ben justificat. I, segons he llegit, en aquesta pel·lícula tot allò que se mostra és real. No hi ha pròtesi.
Ostres.
Que a mi això també és un tema que...
es vol dir que...
Que me té...
Jolín.
Per aquí, per... Bé, igual. No demanaré.
Hi ha una escena molt concreta on Alexander Skarsgård mostra cosa.
Uh-huh.
I tothom li va demanar i resulta que Alexander Skarsgård...
Que és aquest actor grec,
suec. Perdó, altíssim, suec, que també, sí, va fer...
Increïble.
Sí, que ja se va despullar a True Blood. En el darrer capítol de True Blood ja fa el seu primer nu integral. És a dir, no és,
sí,
una cosa nova.
Sí, sí,
també la pel·lícula de Tarzan mostra gairebé de tot, perquè aquest també va fer de Tarzan. I en aquesta pel·lícula hi ha un moment que mostra i no s'ha afegit en aquesta moda de Hollywood d'ara de fer servir pròtesi.
I de... Què he dit?
I està basada en un llibre, no?
Sí, 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 això ho he vist.
El de Box Hill.
D'Adam Mark Jones.
Exacte.
Ara que s'usa tant tot això d'adaptar llibres i novel·les al cinema.
És molt
també
loco, això. Jo vos he de dir, cada vegada que he estrenat una pel·li, almenys les darreres que hem estrenat totes estan basades en,
ah, que sí,
en llibres.
I per què ha tardat tant en estrenar-se a l'estat espanyol aquesta pel·lícula, Sant Pedro? Ho dic perquè jo la vaig veure ja fa mesos,
sí,
a un festival.
A mi me sona que aquesta pel·lícula havia de tenir una data d'estrena i la varen canviar a la distribuïdora. Això normalment ho fan per diverses coses, però principalment perquè enguany i l'any passat, sobretot a final, la cartellera estava hi havia moltes, moltes estrenes, hi havia molta varietat i la distribuïdora tria pues, canviar les dates per una setmana que no hi hagi tant de cine.
Jo crec que seria una mica a la contra en aquest tipus de pel·lícules d'esdeveniment, dir, perquè The Pillion fa 3 mesos se'n va parlar una barbaritat, de fet crec que era Canes que la varen presentar, sí. Allà se't sent aquella... Nescargar, per exemple, duent unes botes que li arribaven a Tai Danca. Sa roba també ha estat importantíssima a l'hora de promocionar aquesta pel·li.
Sí.
El moment en què se va basar en Pedro Pascal, que va anar a veure la presentació de la pel·lícula. Ja han rebut com molt d'inputs, moltes escenes, i des, quan arriba la pel·lícula ja no tenen ganes de veure-la, i ja van contra de la taquilla, de la recaptació que pugui fer Espanya, una mica com Más que rivales, aquesta de Hippie Rivalry, la sèrie que Movistar Plus ha decidit estrenar-la 4 mesos després de que passés el hype, i clar, no ha tingut, crec, un èxit aclaparador com si ha tingut altres països a l'estat espanyol, per mort de que molta de gent a Espanya ja l'havia vista en el circuit de festivals.
Sí, tens tota la raó, però jo crec que la distribuïdora, la gent de premsa tenen la sensació de allargar-ho més en el temps i tardar una mica més en estrenar-la, precisament per això que tu dius, que Pintura se fa molt de renou i crea expectatives i crea ganes de voler-la i se te fica dins la memòria, no? Això molt va passar en Hamnet, per exemple, Martí Suprim...
I quin canvi és cosí d'en Harry Potter, t'he de dir.
Ja, l'estic veient aquí. Curioso.
Sí, metamorfosis.
Eugènia, moltes gràcies. Pillion, la recomanació d'aquesta setmana, una pel·lícula no per tots els públics.
No és per tots els públics, però tot i així...
Sí, per tots els públics, però amb majors d'edat.
T'anava a dir. Per qualsevol persona que sigui interessada...
Me referien a això.
Sí. En cinema, més de 8.
Motos queer, com era l'eslògan?
Motos queer, BDSM...
I ja està.
I Alexander Skarsgård, o sea, que massa.
Això són els titulars.
Exacte.
Molt bé, fins la setmana que ve, Eugènia. Gràcies.
Gràcies.
Tres radios, información.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb els postres en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlético Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot es postres en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera U d'Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Explicar que aquest divendres a Sa Pobla es fa el sopar benèfic Tots Som Nuriol, un al·lop poble de 14 anys i l'únic que has detectat a les Illes amb la mutació genètica rara Fots Geu.
Oriol, Oriol, fas massa el viu, jo no vull ser una flor per un estiu. Sí, no busques pis mai no en trobaràs, i si ets tan castís, parla amb els papàs. Sempre que sent això, fa una ganyota.
El cuiner de Santi Taura i oient de Tentol, Toni Morell, és el responsable del sopar benèfic Tots Som Nuriol. Tot allò que es recapti es destinarà a la investigació de la síndrome Fox-GU, la malaltia que pateix Nuriol, un infant pobler. És una mutació genètica rara en el cromosoma 14, que és essencial per al desenvolupament cerebral primerenc. Li ha provocat discapacitat física i cognitiva greu a Nuriol. És una malaltia de per vida sense cura, encara... esperen que, gràcies a la investigació, sí que sigui possible, tot i que s'investiguen diverses teràpies. El sopar serà divendres a Cas Cotxer, el preu són 60 euros i les places són limitades.
I nosaltres en volem parlar precisament amb el cuiner, en Toni Mora. I Toni, com estàs?
Hola,
bona. Benvingut. Ja tens les teades preparades.
Sí, me la manco tot. Bé, també he de dir que les entrades se van exaurir en dos dies.
Vaja,
ben bé. I varen fer un sold out, com diuen.
Que bé, bona cosa. I per, també sí, per la investigació i per l'Oriol.
Sí.
Què faràs i d'ara per sopar?
Bé, hem preparat un parell d'entrants, així per menjar de peu, i després ja per formalitzar un poc més el sopar, sobrem i menjarem un plat principal i un postres.
Idò, molt bé, i més o manco, què faràs? Quina és la elaboració?
Vols saber menys?
Sí, un poc.
Ah, no, però de tota manera sí, és una sorpresa per tots els convidats.
No, no mos la diguis,
no. No, ho és. És a dir, primer de tot farem uns pan brioix amb un pollastre a lo Kentucky, un poc de tall. Mm-hmm. Després un escabitxe, que és un escabetxo però rotllo ceviche amb peix i marisc. Després farem una croqueta de conill en ceba. Mm-hmm. I després, un calçot sense seva salsa.
Mm-hmm. Molt bé.
Tot això seria per menjar de peu i en sermans.
Clar, ho demanem perquè vols tot això, tots aquests noms en curioseixen.
Clar, sí. Nosaltres no sabíem que era un escabitxe.
No.
I ara, gràcies a en Toni Moradell, ho sabem.
I després ja de seguts menjarem una vedella confitada amb un puré, patatetes, bunyolets i un parell de coses més que durarà aquest plat. Que això ho fet, és que ara són temporada, se fa anar-hi, també en durà. I per acabar, fem un núvol de cítrics, d'una esponja de llimona, després durà un gelificant de llimona, una crema i un parell de coses més.
M'encanta. Núvol de cítric.
Tot m'ha agradat.
Tot, com molt... No saps si vas a un sopar a un recital de poesia.
Exacte.
És un mix. Per cert, Toni, ara que ho has citat, et volia demanar. Què passa en els darrers mesos en sop brioix? Perquè per tot on vaig ja no fan panets com els d'abans, sinó que ara tot és un brioix. Qui ha parat amb els brioix? Qui el va redescobrir? Perquè vivim aquesta brioixmania.
Supos que per gust i per estatge que té, no sé, per el que aguanta, supos, no sé, jo el brioix realment m'agrada, però tampoc si abuses, després ho acaben notant, has d'anar a fer dues carreretes més, saps què vull dir? No, hem d'anar un poc alerta. Almenys sí. Menjar pa de forn que no brioix.
Exactament, pa integral, allà que ajuda després a
regular. I el brioix sempre té un pot de sucre, o no?
Sí, sucre i bé, bastanta mantequilla o mantega.
Que per això és tan gustós, tan bo.
Sí, que basta. I després, si encara el marques damunt la pell amb un poc més de mantega perquè tingui un poc més de brillo i tal, clar.
Boníssim, que hem de dir. I
sí.
No falla, és vera.
Jo que... també, si m'he deixat una cosa, m'agradaria dir que gràcies a Cas Cotxer per deixar-me l'oportunitat de fer aquesta col·laboració juntament amb el grup Santi Taura i que tant nosaltres com Cas Cotxer és vera que no podrem curar la malaltia perquè no tenim ni les eines ni la capacitat. Nosaltres som cuiners i jo faré tot el que faci falta per ajudar en Oriol, dic jo, xerrant del grup Santi Taura, perquè ells també s'han posat damunt la meva esquena, quan ja vaig demanar tot d'una ajuda m'han aportat, igual que Cas Cotxer, que tot d'una que li vaig demanar al local m'ho va deixar. Noriol crec que necessita aquesta ajuda i si la gent de la poble està responguent, super, super, super bé per ell, no ho sé.
Sí.
Gràcies a vosaltres també per cridar-me i per donar-me un pot de bou i per donar l'oportunitat de que la gent sàpiga que també no només cuinant per guanyar dos bé, sinó jo aquesta vegada cuin per ajudar la gent, com he fet altres moltes vegades.
Mm-hmm. Per Noriol, també. I per donar suport a la seva família i també aquestes coses tan precioses de la solidaritat entre veïnats i que tothom, quan hi ha una causa solidària, diu, jo hi vull participar, jo vull ajudar en aquesta família, no és vera? Toni, que això és
clar,
preciós.
Clar, ben vera. A més, tant, moltes escoles també han fet moltes coses, molt de restaurants, ara sé que fan un altre dinar, que fan arròs brut, i bé, nosaltres tenim les places bastant limitades, però...
Que el dia 15 ho he llegit, sí.
Mana?
Dia 15 a Can Peu Blanc, ho vaig llegir, que fan un arròs brut popular, també en suport a Oriol. Sí. Per tant, si no teniu entrada per aquest sopar meravellós que fa en Toni, podeu anar en aquest dinar d'arròs brut.
Sí, clar, i si jo pogués també aniria, però no puc saber tot.
Clar, no, però ja està, ja fas molt bona participació en aquest... Que és dinar o sopar?
Un sopar.
Et sopar demà.
Demà, ja.
Demà, ja és demà.
Sí. Imagina't. Sí, passa volant.
Sí, aquesta setmana encara mos ha passat més aviat a tots. Mos han dit que mos escoltes. Mos escoltau mentre es cuinau, sí. Toni? O mos escoltau quan ja surtis de sa feina?
No, normalment solem acabar damunt les 4 i ja sempre vos escolt.
Ai,
sobretot en Xisco, que al meu fill li agrada molt. Xisco Nadal, que el dona el cent, tot dona el nom, no?
Quant d'any té el fill?
Té 6 anys.
6 anys. Xisco, un dia li una abraçada.
No, una abraçada molt forta. Que nom és teu fill, Toni?
Sergi.
I d'una abraçada fortíssima en Sergi, oient de 6 anys d'aquest programa. Per cert, quan parlam... Una cosa, quan parlam en clau, mos entén, el teu fill?
Bueno, de vegades me demana, però jo li faig el logo.
Ah, perfecte. Res, queden 20 segones, però, Toni, enhorabona per la iniciativa, i a menys quin dia vens amb en Sergi. I ja passam una estona d'aquí en directe.
Toni, una ferrada
però
forta.
Però no xerrarà. Gràcies.
Gràcies a tu i enhorabona per aquesta iniciativa. Tots som Oriol.
I una abraçada forta en Sergi. Grossíssima.
I en Oriol, també. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.